Radio Benicarló, la de casa.
En roda de premsa, l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, ha fet un ampli balanç dels primers 100 dies de gestió al capdavant de l'equip de govern. Els temes que han centrat la compareixença de l'alcaldessa han estat temes urbanístics, la reactivació econòmica, la participació ciutadana i l'ambiciós projecte per revitalitzar el centre històric de Benicarló. Miralles ha volgut assenyalar també la bona coordinació de totes les àrees de l'Ajuntament i deia han estat 3 mesos de treball intens amb jornades maratonianes. L'alcaldessa Charo Miralles, per a concloure, deia en 100 dies s'ha avançat molt i encara s'avançarà molt més.
Han sigut 3 mesos molt intensos, ho hem de dir, vull dir, són jornades llarguíssimes. Hem rebut a centenars i centenars de persones que se'ns han adreçat, però no només persones, sinó també empreses, col·lectius, associacions, a totes les persones les hem atès el millor possible, han pogut solucionar alguns problemes, uns altres pues, no tant, però el que sí que hem traslladat és aquesta proximitat en la gent de Benicarló que ha vingut a parlar en el nou equip de govern, ja siguin els regidors o en mi mateix com a alcaldessa de la ciutat. Hem començat també a reclamar a les administracions tot el deute que tenen en Benicarló, tant en l'administració provincial com l'autonòmica com l'estatal. Per això hem de dir que en total ja portem diversos viatges a Castelló, concretament hem fet 3 viatges a Castelló, 2 al Catastre i un per a parlar amb el diputat d'Infraestructures per el tema de del bulevard de la Nacional 340, l'actual Nacional 340, i també hem fet diversos viatges a València. Concretament vam fer un viatge a València, el primer que vam fer va ser per a parlar amb el director general de l'aigua, per el tema d'aquella tassa tan elevada que sortia a Benicarló dels vessaments d'aigua i tots els coeficients de contaminació que traiem al mar per no tindre la depuradora. He de dir que en aquest tema vam anar a València per a reclamar que hi hagués una moratòria, ja que el problema de que no tingués Benicarló depuradora no era responsabilitat de l'Ajuntament. Però també el regidor de promoció econòmica va anar a parlar amb el conseller d'indústria per el tema d'Eidima, també per veure quina utilització se li dona a l'edifici d'Eidima, i jo mateix, junt amb el regidor d'Hisenda, vam estar a València ara fa pocs dies per a informar-nos de tot el que són els fondos FEDER i de totes les subvencions que venen d'Europa. Jo he de dir que aquesta reunió, que no vam donar compte a la premsa i que ara vos faig un xicot de resum, va ser una reunió molt positiva, molt positiva. Se'ns van explicar de quins eren els procediments a seguir per a reclamar aquests fondos FEDER. En els pròxims dies tindrem una reunió en una empresa que ens farà l'estratègia per a demanar aquests fons FEDER i des del nou equip de govern ja hem pensat en què els podem emplear si és que definitivament pues, tenim aquestes ajudes, no?, de fons europeus. El projecte que tenim, que ara després vos contaré també des de la regidoria, des de diverses regidories, és tot el que és la rehabilitació del centre històric de Benicarló. Voldríem que des de Pio XII fins al carrer Carme, com aquell que diu, i des de l'Ajuntament fins al carrer Vinaròs, pues, tot aquest nucli antic de Benicarló, que és com a centre comercial on està ubicat el mercat i tot el que és el centre, pues, poder-lo protegir i poder fer un projecte interessant a tots els nivells per a que Benicarló pugui gaudir d'aquest espai tan interessant i que d'aquesta manera se reactivaria el comerç, se posarien les bases de també una rehabilitació social, una rehabilitació d'edificis, vull dir que dins d'aquest projecte entrarien diverses àrees que serien molt interessants. Aquesta serà l'estratègia que nosaltres demanarem per a poder optar en aquests fons europeus. També demà, per exemple, demà mateix, dimarts, tenim una visita concertada en la Conselleria d'Infraestructures i portem dins d'esta Conselleria d'Infraestructures, que ens entrevistarem en la consellera i en diversos tècnics de la conselleria, Maria José Salvador, que és la consellera de Vivenda, Infraestructures i carreteres i tot el que són estos temes, pues portem diversos temes a parlar amb la consellera. Primer que res, parlarem del pla general, a veure si per una vegada per totes la revisió del pla general d'ordenació urbana de Benicarló superavant. Nosaltres esperem que en el primer any poguéssim tindre-ho ja llest i mirarem demà a veure la conselleria quines són les orientacions que ens donen aquest tema, però també volem reivindicar d'una vegada per totes el tramo de la carretera Benicarló-Peníscola. Recordem que la carretera Benicarló-Peníscola se va inaugurar en el que és el tramo de Peníscola a l'any 2008, avui i ja no se va tornar a fer en el tramo de Benicarló, des de la ratlla del Terme hasta Benicarló. És un tramo que no són molts de quilòmetres, però que és una reivindicació històrica del nostre poble. Demà l'ho traslladarem a la consellera per a veure què és lo que, com està este tema. També, per supost, la carretera de Càlig i, sobretot, uns temes que també ens interessen molt que volem portar a València són el tema de la rehabilitació de vivendes i tot el tema de vivendes socials. Torno a repetir que ja hem començat el que és les xerrades en les administracions, sobretot en l'administració autonòmica, en l'administració provincial, i també tenim previstos anar a Madrid per el tema pues, també de la Costa Nord i d'altres temes que tenim aquí importants. També volíem parlar de tot el que s'ha fet en aquests 100 dies sobre els tres grans blocs de programa electoral que portàvem els dos partits que estem en aquests moments a l'equip de govern. Tant Compromís, Esquerra Republicana com el Partit Socialista vam repetir durant tota la campanya electoral que teníem tres grans blocs com a projecte de municipi de Benicarló, que eren per a Benicarló, que eren el tema de la participació ciutadana, el tema de la reactivació econòmica i el tema del benestar social. Pues bé, en el tema de la participació ciutadana, jo he de dir que en aquests 100 dies ja s'ha començat a treballar des de la regidoria i des de les altres regidories també, i s'estan elaborant els reglaments de participació ciutadana. Hem encetat que els ciutadans puguen intervindre als plens. A través de la regidoria podem formular preguntes que se contesten en acabar els plens. Això portem ja dos plenos que s'estan formulant preguntes i s'estan contestant en directe. S'estan emitint els plenos en directe i s'estan emitint els plenos també a través de les televisions comarcals, cosa que fins ara no passava. Hem de dir que el saló de plens, cada vegada que fem un ple municipal, està ple de gent, a tope de gent, cosa que és molt positiu perquè la ciutadania vol dir que s'està interessant per la política municipal, i això també és gràcies a les televisions i als mitjans de comunicació, ràdios i televisions i premsa escrita, que dona difusió a els acords municipals que es prenen en el ple. Hem de dir també que s'està treballant en el portal de transparència. El portal de transparència s'ha de, per llei, s'ha de tindre en marxa abans del dia 10 de desembre del 2015, això per llei. I el Partit Popular fins ara no havia fet absolutament res. Tots els indicatius de la transparència, Benicarló no en complix ni un, de manera que nosaltres sí que volem en aquesta legislatura posar en marxa el portal de transparència i que Benicarló sigui un municipi que, de cara als ciutadans, tingui una total transparència del seu funcionament, el que és l'Ajuntament. Sí que puc dir que altres municipis, com Peníscola o Vila-real, tot això ja ho tenen en marxa, ja ho tenen a la seva pàgina web, i tot això està en funcionament i nosaltres estem treballant en aquest tema. Tots els indicadors, realment, com he dit abans, pues, no ne complim massa tampoc. També volem canalitzar a través dels reglaments de participació ciutadana tota la participació de totes les persones de Benicarló que vulguin participar en la política municipal. Estem posant en marxa també tot el que és l'administració electrònica, i estos dies atrás el primer que posarem en marxa serà el tema de la factura electrònica, que considerem primordial per a que hi hagi una agilitat en els pagaments de l'Ajuntament cap a les empreses i proveïdors que treballen en l'Ajuntament de Benicarló. Estem també treballant en el que seran els primers pressupostos participatius. Estos pressupostos participatius estem mirant de que la ciutadania pugui participar en el que són les inversions municipals en el tema de prioritats i en un tant per cent que es destinaran a projectes de participació ciutadana. S'està treballant també en el que és el canvi del web municipal, que és una web que fa molts anys que està i que és una web una mica antiga, tant en el disseny com en la forma de treballar, de manera que ara s'està renovant també i esperem tindre-la en marxa en els propers mesos. No? Esta web municipal tindrà també després unes altres finestres destinades a cultura, destinades a comerç, destinades a turisme, que considerem molt importants a Benicarló. En el tema de la participació ciutadana, torno a repetir que pensem que en aquests 100 dies que portem al capdavant s'ha treballat moltíssim, s'ha avançat en molts de temes i molt més que s'avançarà, de manera que una de les promeses que portàvem torno a repetir, tots els grups que ens han presentat les eleccions, pues serà una realitat. El segon punt important que teníem dins del programa electoral era el tema de la reactivació econòmica. I aquí, en el tema de la reactivació econòmica, sí que entren totes les àrees municipals, pues entra urbanisme, tot el que és turisme, cultura, comerç, promoció econòmica, tot el tema que tenen que veure agricultura, pesca, totes les àrees que tenen que veure en la reactivació econòmica de Benicarló. Com vos he comentat, tenim un projecte molt interessant per al que és el centre de Benicarló i esperem que se pugui materialitzar. De moment encara està molt al començament, però sí que volem que dins d'aquest projecte pues, treballen totes les àrees conjuntament, que siguin comerç, cultura i turisme, sobretot, i també urbanisme. Jo sí que puc dir que des de l'àrea d'urbanisme la nostra prioritat serà l'aprovació del Pla General, que en este poc temps que portem al capdavant d'urbanisme s'ha desbloquejat tot el tema de la partida Solaes, de l'organització de Solaes, se va firmar el conveni en Iberdrola i en este pressupost que ve ara pues, procurarem que aquesta electrificació de Solaes perquè la gent pugui tindre llicències de construcció sigui una realitat i també he de dir que s'ha pagat a Pavassal una factura que ens l'ha deixat l'anterior equip de govern de 610.000 euros corresponent a les quotes d'urbanització del sector 7. S'ha fet efectiu a l'empresa este pagament. En el tema de turisme, per exemple, jo he de dir que quan vam arribar a l'Ajuntament, en el mes de juny, ens vam trobar en que tot just començava la campanya estival, la campanya turística, i ens vam trobar en que no hi havia consignació per a limpiar les platges, ens vam trobar en totes les obres del passeig sud, que estava tota la plaça de la platja del Morrongo tancada en unes tanques que molestaven l'accés a aquesta platja. Jo he de dir que este era un tema que principalment va ser el primer que vam fer, va ser el primer treball que ens vam posar. Ens vam entrevistar ràpidament en Traxa, que era l'empresa constructora d'aquelles obres, ens vam entrevistar en l'empresa que portava en la UD, que portava el tema de la depuradora, que també estava fent obres en aquella zona de davant de la platja del Morrongo i del passeig sud, de manera que allí hi havia dues empreses treballant, per una part l'empresa que feia les obres de la depuradora i per una altra part l'empresa que feia les obres del passeig sud, i vam establir els terminis en què se tenien que llevar les tanques i que se fes la platja accessible. Vam contratar una empresa per a limpiar les platges, vam parlar en serveis municipals per a que se pogués complementar una cosa en l'altra, i això és el primer que vam fer. Jo he de dir que sobre el 10 de juliol teníem el problema solucionat, se van llevar ja les tanques de la plaça del Morrongo, encara que aquella plaça tenia unes deficiències que a poc se van solventant, com el tema de les faroles, però això és gràcies a un treball d'este equip de govern en què hem insistit molt en que allò no podia estar com estava. Benicarló és un poble turístic i realment hi havia moltes queixes dels usuaris, però que a poc se van anar subsanant i que al final pues, tot el tema platja se va arreglar. La platja estava neta, la platja es netejava tots els dies, se van obrir els accessos i ara últimament pues, han canviat també les faroles, de manera que ja ho tenim. Totes les obres del passeig sud se van reiniciar el dia 7 de setembre, tota la zona de davant del parador, podríem dir, i esperem que acaben aproximadament gener o febrer, de manera que aquella zona d'allí pues, ja la tindrem també completament adequada. Ja de cara a l'any que ve pues, se tornaran a ficar pues, tots els xiringuitos i els establiments en aquella zona del passeig sud junt al parador. Des de turisme també s'han portat a terme reunions en tot el que són associacions d'hostaleria, en tot el que són empresaris turístics, i torno a repetir, tenim projectes molt importants de reactivar tot el que és el turisme nàutic, que últimament estava molt paralitzat, d'acabar en esta legislatura també, i quan més pront millor, tot el tema del pla de competitivitat turística que es va publicar el 2010 i sabeu que era per a 4 anualitats i que està ja a punt d'acabar-se. S'han anat demanant pròrrogues, però esta setmana mateix també tenim una reunió en tècnics de la Conselleria i del Ministeri per a veure que com les últimes inversions del pla de competitivitat turística, i ja pràcticament no quedarà res, de manera que també este pla de competitivitat pues, se liquidarà. Hi ha un projecte també molt interessant per part de les regidories d'esports, turisme i i agricultura sobre la senyalització de rutes per a caminar pel terme, i això ja pràcticament està fet i també serà un projecte molt interessant. I ja en els propers dies suposo que, ja, com he dit, aquestes regidories vos informaran. Tinc que destacar també la bona coordinació de totes les àrees de l'Ajuntament, que això era un tema que trobàvem a faltar en les anteriors legislatures, vull dir que totes les àrees treballen en coordinació. Ja sabeu que un equip de govern no pot treballar les àrees per separat, sinó que hi ha moltes coses que són temes transversals que afecten a totes les àrees, i des d'aquí vull anunciar que s'han estat treballant totes les àrees conjuntament en molts de temes. En la regidoria d'esports he de dir que Carlos Flors està fent una labor molt important. S'ha seguit en tot el que se portava fent des de la regidoria d'esports en les anteriors legislatures, però a més, per exemple, en el tema de les curses populars s'han afegit dues noves competicions, amb la qual s'han ampliat este tema, i s'ha iniciat ara tota la campanya d'esport a l'hivern i de l'esport escolar, tal com se venia fent. En el tema de cultura, jo sí que vull destacar també la gran labor que s'està fent des de la regidoria de cultura. És una àrea molt activa i on hi ha molts de projectes molt interessants. Jo sí que penso que el regidor de cultura està treballant moltíssim. Ha sigut un èxit totes les visites guiades que s'han encetat aquest estiu i que han tingut més de 600 persones visitant Benicarló, i totes aquestes rutes guiades que se van encetar, que en total van ser 5 rutes per el centre de Benicarló en 5 temes diferents. N'hi ha projectes molt interessants, com hem dit, per el que és la rehabilitació del casc històric, en tot el que són la rehabilitació de la casa de Doña Fidència, ubicant-la com un centre cultural important. Ara fa una setmana també se va parlar de lo que són el nou jaciment arqueològic que hem tingut a Benicarló, de manera que també es vol protegir aquest jaciment i que sigui també un atractiu cultural més que tenim a Benicarló. Hi ha en projecte uns tallers al MUGBE on participaran 3.500 xiquets de Benicarló, escolars que participaran en tallers al MUGBE de història i arqueologia. Com bé sabeu, s'acabarà en este proper any totes les obres de l'antiga capella del convent gràcies a la subvenció que hem rebut del Ministeri també. Això vos explicarà pròximament el regidor de Cultura. De manera que des de l'àrea de Cultura, torno a repetir, és una àrea també molt dinàmica, on hi ha grans projectes i on s'està treballant en estos dies moltíssim. La regidoria d'Agricultura i Camins ha portat a terme també la neteja de camins i de barrancs per a previndre les avingudes i pluges d'esta tardor, i s'ha estat en contacte en tot moment en les obres de la Nacional 340 per a coordinar que totes les obres que se fan als camins de Benicarló se deixen en perfecte estat i que estigui tot en perfectes condicions una vegada acabe les obres de la variant. En aquest tema vull remarcar que en els últims ple han hi hagut preguntes d'aquest tema de la Nacional 340 i la resposta sempre és la mateixa. Les obres de la Nacional 340 no són competència de l'Ajuntament, però sí que l'Ajuntament ha de velar per a que totes les infraestructures i responsabilitats de l'Ajuntament queden en perfecte estat. Des d'aquí també vull dir que totes aquelles persones que se sentien afectades o perjudicades per aquestes obres se poden adreçar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament traslladarà al Ministeri i a la Direcció d'Obres de la Nacional 340 totes les inquietuds que, a més, mos consta que l'empresa vol deixar les coses en perfectes condicions. Un altre dels temes més importants que portàvem era tot el tema de l'ocupació. Era un dels problemes més acuciants que té Benicarló, a la vora de 3.000 parats, i jo he de dir que el regidor Roman Sánchez, des de la regidoria de promoció econòmica i empleo, està portant a terme una labor important, sobretot de cara a rellançar plans d'ocupació, a rellançar tallers d'ocupació a partir de l'any que ve, i que ja en el pressupost municipal 2016 tindran el seu reflexe. De moment, l'Ajuntament es va adherir al Pla d'Ocupació Conjunta de la Diputació, Generalitat i Ajuntament, i ens han concedit aquestes subvencions, de manera que el que s'encetarà ara, antes del 30 de novembre, és un pla d'ocupació on s'ha de contratar una sèrie de persones que en un total de 64.243 pues serà per a fer uns quants contractes de treball que, com torno a repetir, és un pla d'ocupació entre la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament i participa l'Ajuntament de Benicarló. Hem tingut el salari jove, que també s'han contractat algunes persones, i també he de dir que des de la regidoria que porta Marta Escudero, la regidoria de Recursos Humans, pues també s'han convocat unes places de vacants que hi havia a l'Ajuntament, com és el conserge del museu de la ciutat, el MUCBE, i també s'ha cobert la plaça de tècnic de normalització lingüística que l'anterior treballadora pues, estava de baixa per maternitat. Roman Sánchez té intenció de portar a terme tot el que són tallers d'ocupació i plans d'ocupació i en els pròxims mesos pues, també vos ho anunciarem. Val a dir que Benicarló s'ha acollit a la xarxa de llibres que ha impulsat la Generalitat Valenciana per als llibres gratuïts per a tots els xiquets d'ensenyament obligatori. Encara estem a l'espera de que la Generalitat ens digui com ho hem de fer exactament. De moment l'únic que sabem, com va explicar molt bé el regidor d'Educació, és que les persones que compren llibres pues, que guarden els tíquets per a que després puguen justificar la despesa. I també en aquest últim ple ens vam acollir a la xarxa de ciutats acollidores de refugiats que, com vam explicar molt bé a través també de la regidora de Benestar Social, Marta Escudero, pues, ho farem tot coordinats en la Conselleria, en la Generalitat Valenciana i en el Govern d'Espanya. Simplement també he de dir que de cara als pressupostos que ja estem treballant per a l'any que ve, dels pressupostos del 2016, hi haurà partides per a arranjament d'edificis municipals. Nosaltres sempre criticàvem de que en el tema d'inversions s'havien de destinar sempre unes partides a arreglar tot el que són pues, l'antic centre de salut, que també tenim un projecte interessant que ja vol comunicarem, pues, a l'edifici on estaven els bombers, que allí també podria anar ubicada la policia, de manera que segurament en els pròxims, no sé si en el pròxim any o per lo menos esta legislatura se desalquilarà el tema, és la intenció d'aquest nou equip de govern pues, traslladar la policia i la biblioteca a dependències municipals, amb la qual també suposarà un estalvi a les arques municipals, i s'aniran arreglant poc a poc tots els edificis que ara estan allí tancats i sense donar-los un ús, pues, les tres plantes de la plaça del Torpera, l'edifici del Tossal de les Figueres, la casa del carrer Major, l'edifici dels bombers i l'edifici de l'antic ambulatori. No en un any se farà tot, perquè això seria molta despesa, però sí que sí, a poc a poc ho anirem arreglant tot i se buscaran també sistemes de financiació. I també anunciar que també se portarà a terme tot lo del pla d'accessibilitat, que, com bé sabeu, se va aprovar en l'anterior legislatura, però que a poc s'anirà també actuant en aquest sentit, de manera que Benicarló se convertisca en un municipi 100% accessible. El resum que podem dir és que en aquests 100 dies s'ha treballat moltíssim des de totes les regidories, hi ha ganes de treballar, hi ha molta il·lusió i, des de luego, el que sí que hi ha és un projecte per Benicarló i que esperem portar-lo a terme.
Sobre el pàrquing de l'avinguda de Méndez Núñez, l'alcaldessa ha assegurat que les converses estan molt avançades i ha explicat que l'Ajuntament negociarà amb l'empresa adjudicatària del contracte de l'hora una possible ampliació del contracte perquè puga assumir també la gestió del pàrquing. El que tenim clar, ha dit Miralles, és que aquest mes d'octubre obrirem el pàrquing, encara que sigui de manera gratuïta, per tal de que la gent es vagi acostumant a utilitzar-lo.
Un dels temes importants que s'ha portat des de la regidoria d'urbanisme és l'obertura del pàrquing de la UADNU. Ahir ja estan les converses molt adelantades, se va fer una reunió amb tots els tècnics, com vaig explicar, pues, hi havia un projecte de fer que este pàrquing sigués un pàrquing intel·ligent. Això se va descartar per part d'aquest nou equip de govern. Se va fer una reunió per a veure si es podria obrir en gestió directa per part de l'Ajuntament, que era el que nosaltres volíem. El tema de la gestió directa no és un tema fàcil, pues, perquè no se pot contratar noves persones. S'ha de contratar sempre en empreses, de manera que ho tenim encara damunt la taula. Ara esta setmana, demà no perquè vaig a València, però el dimecres o dijous tindrem una altra reunió per a veure si ja podem donar-los la solució, encara que sigui obrir-lo, com vaig dir, gratuïtament, que és la intenció de que ara a l'octubre se pugui obrir d'una manera gratuïta perquè la gent se vagi acostumbrant a aparcar en este pàrquing, i després el que se té que fer és veure si l'empresa que gestiona l'hora podem fer una ampliació de contracte per a que se faci càrrec dels dos pàrquings i de tota la zona blava. Això seria la millor solució, encara que, perquè en un principi se va dir que s'obriria gratuïtament fins que acaba la finalització del contracte de la hora, però el problema és que el contracte en l'empresa que gestiona la zona blava acaba el 2018 i després té 2 anys més de pròrroga. De manera que considerem que és massa temps per a tindre el pàrquing en precari, de manera que sí que ens hem de sentar en l'empresa i veure si se pot fer una ampliació de contracte en l'empresa i en els tècnics, no només depèn. Jo sí que puc dir que de fora de vegades pareixen les coses molt fàcils, no? Jo volia entrar en la intenció d'obrir el pàrquing la setmana següent que estava governant i aquestes coses a vegades no és fàcil. Sí que puc dir que ja està el pressupost de tots els desperfectes que hi ha al pàrquing de la Boda d'Àneu i que el primer que se farà serà arreglar els desperfectes, pues arreglar l'ascensor, els extintors, la neteja del pàrquing perquè porta molt de temps tancat i que hi ha hagut un deteriorament de les instal·lacions. I la intenció és obrir-lo ara al mes d'octubre, encara que sigui d'una manera gratuïta. I després pues, sentar-nos en l'empresa per veure com se pot fer una ampliació de contracte i se pogués gestionar a través de la mateixa empresa. Pensem que el més positiu, perquè d'aquesta manera, quan se traurà licitació, pues, se podrien traure licitació els dos pàrquings i la zona blava. Està gestionant-se també el que és la llicència d'activitat i tot això. El pàrquing està recepcionat, era una obra del Pla Confiança, el pàrquing està recepcionat i està... El funcionament, tal com se va detectar, o sigui, tal com se va dissenyar per part de l'anterior equip de govern, era un pàrquing intel·ligent on hi haurien una sèrie de càmeres que detectarien els cotxes que entren, els cotxes que surten i sense cap tipus de valla ni sense cap tipus de mecanisme, simplement càmeres que llegirien les matrícules. Una vegada llegirien les càmeres la matrícula, la persona aniria, pagaria i si se n'anava sense pagar, doncs hi hauria una detecció del cotxe que se n'havia anat sense pagar, de manera que se pogués ficar les sancions corresponents. Era tota una instal·lació de càmeres i l'empresa que instal·lava les càmeres era l'empresa que gestionava el pàrquing. De totes maneres, això tenia unes dificultats tècniques, nosaltres ens vam trobar en que això, el plec de condicions estava fet, però no estaven fets ni l'informe de l'interventor, que no ho veia clar, ni l'informe de secretaria, que tampoc hi havia coses que tampoc no es veien massa clares. De manera que això se va descartar i al descartar això, pues, se va tindre que tornar a començar de quina manera se posava en marxa. Torno a repetir que la intenció d'aquest equip de govern era posar en marxa en un principi per gestió directa. Gestió directa no és una cosa tan fàcil perquè s'ha de veure quin és el cost del servici, quina és la recaudació prevista i hi havia una sèrie també d'inconvenients. I ara encara estem ficant damunt la taula a veure quin tipus de gestió se portarà. Però sí que, encara que sigui gratuïtament, puc assegurar que el pàrquing s'obrirà ara el mes d'octubre. Encara que sigui gratuïtament, però clar, també necessitem un tema d'assegurances, un tema de control pues de que pugui passar la policia per a controlar vandalismes, tot aquest tipus de coses que estem també pues per solventar, no? I és un tema que ja t'he dit que és un tema prioritari.
Ràdio Benicarló, la de casa.